la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts. Un nou diumenge, avui també a la veu dels animals i la natura. I en primer lloc us desitgem, en nom de tot l'equip, un bon Nadal. I us fem també, com sempre, abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui, amb el Jordi Vigues, amb qui parlarem dels punts més rellevants que han sorgit de la cimera de la biodiversitat que va acabar aquest passat dilluns a Montreal. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som la gent d'ONG ADA. Podeu trobar més informació sobre la nostra organització també www.adaong.org. Som a Ràdio Estel. Podeu trobar tots els programes, descarregar-vos-els també en diferit a través del web www.radioestel.cat. I som a la veu dels animals i la natura. Comencem amb un repàs de notícies. Les entitats defensores dels animals de Barcelona planten l'Ajuntament. Un total de 22 entitats defensores dels animals de Barcelona, totes elles membres del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, van decidir prendre's un temps de reflexió i no assistir a la reunió ordinària d'aquest Consell convocada aquest passat dilluns 19 de desembre. En un comunicat enviat al secretari i a la resta de membres, les entitats expressaven el seu profund malestar pel mal funcionament i la deriva del Consell dels darrers anys. Lluny de mantenir-se com un òrgan de participació ciutadana, les entitats, formades per membres de demostrada i consolidada experiència en la defensa dels animals, argumentaven que el Consell ha esdevingut un mer aparador on és l'Ajuntament qui parla, mentre que la resta sols escolta. La no assistència a aquesta reunió es produeix després que una majoria d'entitats haguessin demanat la dimissió de la seva presidenta, la senyora Laia Bonet, tercera tinenta d'alcaldia. Una petició que no va comptar amb cap mena de resposta ni tan sols de reflexió al respecte. Davant, doncs, dels continus greuges que atempten contra els fonaments d'aquest òrgan de participació, que és la base de la seva existència, les entitats insten ara que tothom faci una profunda reflexió. Es pretén d'aquesta manera retornar al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals als membres que el conformen, perquè puguin seguir desenvolupant amb normalitat la seva tasca d'assessorament de les polítiques públiques de protecció animal de Barcelona. I atenció, un aquari amb 1.500 peixos rebenta en un cèntric hotel de Berlín. Un immens aquari cilíndric amb un ascensor inclòs a dins, ubicat en el vestíbul d'un luxós hotel al centre de Berlín, va rebentar aquesta setmana i va provocar la mort de tots els peixos, un total de 1.500 que contenia. L'accident, a més, va empènyer el milió de litres d'aigua del seu interior i va generar un corrent que va fer que dues persones fossin ingressades per ferides greus a l'hospital. El desastre va atribuir-se a un error de construcció i va negar-se d'aquesta manera que fos conseqüència d'un acte deliberat. L'Aquadom, que era el nom d'aquest aquari, estava considerat com el més gran del món. Va ser inaugurat el 2004 i després de 15 anys d'estar en funcionament es va decidir el 2020 de reformar-lo i de modernitzar-lo. Davant d'aquesta desgràcia, la pregunta és: cal construir aquests aquàriums amb milers d'animals captius allunyats del seu entorn marí natural amb l'única finalitat de ser un reclam turístic o d'entreteniment? I Sabadell, aprofitant un buit legal, vol construir una piscina amb onades. L'Ajuntament de Sabadell vol instal·lar una piscina d'onades artificials en un espai públic prop de la llera del riu Ripoll. L'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, ha iniciat una campanya per aturar aquest projecte, un colós que sembla ser aprofita un buit legal del planejament urbanístic aprovat fa 30 anys, quan no existia cap legislació sobre canvi climàtic, ni tampoc la declaració d'emergència climàtica aprovada per la Generalitat l'any 2019. Tenim el telèfon perquè ens ho expliqui el Joan Carles Salles, president de l'ADENC. Joan Carles, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Surf City, no?, es diu aquest projecte. Explica'ns una mica en què consisteix.
Sí, bueno, aquest projecte l'Ajuntament de Sabadell el va presentar el març del 2022 amb el nom de Surf City. Surf City vol dir la ciutat del surf. Clar, això és un projecte per fer una piscina d'onades a la ciutat de Sabadell, que no hi ha cap tipus de tradició d'aquesta activitat. Sabadell està a 20 quilòmetres al mar Mediterrani i, a més, el lloc on volen posar aquesta instal·lació no és cap polígon industrial ni cap lloc urbà, sinó que ho volen posar ben bé al costat de la llera del riu Ripoll. No? I per nosaltres això és un problema molt rellevant de la ciutat, perquè el riu Ripoll és un espai que hem estat treballant els últims 20 anys per recuperar-lo, després que en el període del segle XX industrial doncs el riu baixava de tots colors. No? Per tant, aquesta lluita per recuperar el riu ara es confronta amb un projecte totalment consumista i totalment de visites turístiques a tot arreu de Catalunya, cosa que no és la filosofia de recuperar el riu per la natura. No?
Heu constatat, a través de tota aquesta tasca de recuperació, com deies, per exemple, la presència de cabirols, guineus, teixons, senglars, esquirols, molta altra fauna a l'entorn del riu Ripoll, i ara, com deies, es vol situar aquest projecte a només 10 metres de ballera del riu Ripoll. Un projecte que preveu acollir uns 200 surfistes diaris, uns 5.000 metres quadrats i gastar uns 12.500 metres cúbics d'aigua. Per tant, és una bestiesa. Contra això, què hi podeu fer? De fet, esteu amb aquesta campanya.
Sí, de fet, aquests 12.000 metres cúbics són un dipòsit més gran que tots els dipòsits de la ciutat per distribuir aigua a la ciutat. Vull dir, té una dimensió molt important i preveu agafar aigua dels aqüífers del riu i barrejar-la amb aigua de la canonada, que és aigua de la xarxa Ter Llobregat, perquè per utilitzar una aigua que es pugui utilitzar pel bany, doncs ha de tenir unes condicions especials. Per tant, tant té impacte en els aqüífers com té impacte en la xarxa i en el trasbassament Ter Llobregat, diguem-ne, no? Nosaltres estem iniciant tot el procés administratiu que comença l'Ajuntament amb al·legacions. Aquestes al·legacions es varen presentar perquè l'Ajuntament va posar a exposició pública el projecte el mes d'agost del 2022. Les al·legacions es van contestar al setembre del 2023, a la primera quinzena, amb suport de moltes entitats ecologistes del país. Això els ha fet recular una mica i el que hauria d'estar sent ara l'aprovació definitiva del projecte de concessió administrativa d'aquests terrenys públics vers aquesta empresa privada que ho va presentar, això està mig aturat i hem passat 3 mesos sense que responguin les al·legacions. Això vol dir que varen fer una feina important, però tot i així, si això continués endavant i anéssim a la via contenciosa administrativa, que és la via judicial quan els ajuntaments no tenen en consideració, doncs això comporta molts advocats i comporta una tramitació jurídica que ens ha fet fer aquest projecte de crowdfunding, de col·laboració ciutadana, diguem-ne, en què mitjançant la plataforma Goteo estem aconseguint, diguem-ne, recursos per pagar tot el suport jurídic i per fer a la primavera una festa del riu Ripoll.
Val. Perquè són costes, evidentment, molt elevades, les costes judicials de tot aquest, procés. Per tant, situa'ns una mica on pot trobar la gent més informació i exactament què necessiteu. Suposo que va per aquí, també, aquest finançament per poder costejar tota aquesta actuació.
Sí, la plataforma Goteo, si tu escrius Goteo i Stop Surf City et surt, la plataforma Goteo és una plataforma de col·laboració, de recompenses entre la ciutadania i les entitats que proposem coses. És una plataforma que, a més, desgrava Hisenda, és a dir, tu quan omples les dades ja et genera un certificat de desgravació, i hem fet una sèrie de recompenses que van de la primera participació de 10 euros, de 20 euros, amb 20 euros hi ha unes postals dels Ripoll que han estat exposades en el Museu de la Ciutat, que són un format de postals per enviar a l'Ajuntament. Després també tenim una recompensa de 50 euros que inclou, a més d'activitats de natura al llarg de l'any 2023, inclou un calendari de 12 artistes de Sabadell que han donat gratuïtament obra gràfica per fer aquest calendari. Aquest calendari té un tamany de 60 per 40 i, per tant, és un calendari amb unes litografies que després individualment es poden enmarcar.
Doncs em permeto agafar també el vostre eslògan, que aquí no passi res, a la llera del riu Ripoll, és el millor que pot passar en certs casos. Per tant, esperem que tot això acabi en un no-res i que finalment aquest projecte pugui acabar en no-res per la defensa dels animals i la natura que viu a l'entorn del riu Ripoll. Joan Carles Salles, president de l'ADENC, moltes gràcies avui per explicar-nos.
Moltes gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser utilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. De la crueltat cap als animals, què en diu l'antrozoologia, la ciència que estudia les relacions humano-animals?
Doncs la crueltat cap als animals és un dels àmbits més interessants i que dels que més s'ocupa l'antrozoologia. Basant-nos en les arrels de la violència humana, és com s'estudia el poder arribar a identificar els perfils de risc de persones que poden ser cruels amb els animals i que finalment, i en conseqüència, també ho poden ser cap a altres persones. El que tots els estudis demostren és aquesta relació directa entre la violència cap a les persones i la violència cap als animals. És a dir, aquell que mostra crueltat cap als animals té una gran probabilitat de ser un perill social també cap a les persones.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Ells són un mes de la família. per això si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvolguts amics i amigues, estimats animalons. Per nosaltres encara és Nadal i no podem perdre l'oportunitat de recordar a un català universal. El Pau Casals amb el seu oratori El Pessebre i el poema de Joan Alavedra. Hem fet un recull perquè la seva durada és molt llarga. Escoltem les paraules del mestre.
L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
Aquest all es titula El bou de l'estable. El poema de Joan Alavedra digué:
he passat la nit vetllant, encongit, amb el cor petit i les banyes moixes, i feia un mugir ben dolç, per si així podia blanir les meves angoixes. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina! Quins cants tan bells, com eixams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina! He vist el vedell, que és molt blanc de pell i encara no camina, però fa una claror, un resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit, la llum ha sortit en una establia. Em miro el rastell, l'alfals i aquell vell que tot s'hi entendria. I pel respirall, la nit, com va avall i al néixer del dia.
En Pau Casals, el juny de 1972, dirigia l'orquestra i els cors del Festival Casals a Puerto Rico.
Quina nit d'encants, d'estels rutilants i de vols d'infants i d'aura divina. I quin cant tan bells, com de frans d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. Tan bells com de sants d'ocells, refilen tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants, d'estels
selva dei que es molt blanc de spel i encara no camina. Però fa una claror i una resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit la llum va sortir per una establia. En mi el
Doncs què millor que aquestes hores també d'avui, del dia de Nadal, una sobretaula allargada per parlar d'un dels temes més rellevants d'aquest mes de desembre, i ho fem amb el Jordi Vigues, a qui ja saludem. Jordi, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, com esteu?
I ara presentem el Jordi i el tema. El Jordi és col·laborador del nostre programa, va ser també director de la revista Integral, membre de Greenpeace, una llarga trajectòria també com a activista, i el tema és la cimera sobre la biodiversitat que es va celebrar a Montreal entre el 7 i el 19 de desembre. I ja t'agafem com a analista, eh? Vam analitzar la COP27, la cimera pel canvi climàtic d'Egipte, i ara ho fem amb aquesta cimera de la biodiversitat, que, escolta, em sembla, hi ha una tradició, tot a última hora, arribant a acords fins al darrer moment, oi?
Sí, sí, sí. Normalment ens passa això, que és que d'aquesta manera es van rebaixant les coses, que perquè per arribar a un acord tothom ha de cedir, i per tant el llistó va baixant. I a l'hora de la veritat, doncs, sembla una gran victòria haver saltat, però el llistó l'hem anat baixant, i aquest és el problema principal d'aquestes cimeres, no? Perquè aquestes cimeres, recordem que aquesta està organitzada pel programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, no està organitzat per l'Organització Mundial de Medi Ambient, que no existeix.
Tornem a incidir en aquest aspecte, ja en vam fer referència, no hi ha cap òrgan, cap ens internacional que es dediqui especialment, en aquest cas, al medi ambient, i per tant això és una mancança. I algú va fer un símil molt interessant, que va posar d'acord a tanta gent d'entrada, és complex, perquè en aquesta cimera, per exemple, hi participaven 188 països, més els dos que no són membres, en aquest cas, d'aquesta Convenció Marc de les Nacions Unides per la Biodiversitat, que són els Estats Units i l'Estat del Vaticà. Clar, 190 estats parlant amb els seus interessos concrets, amb les seves conveniències econòmiques particulars, arribar a una convenció és molt complicat.
Clar, clar, fixa't que cada un d'aquests representants dels estats ha de tornar al seu respectiu estat i en el següent Consell de Ministres discutir de què hi ha de lo mío, que han aconseguit que beneficiï aquest estat, no el conjunt de la humanitat, no el conjunt del planeta, sinó que ells es deuen al seu Consell de Ministres respectius i han d'anar amb pocs deures, perquè hi entren tothom suficients problemes. El mètode per arribar a acords ja fa temps que ha fet figa, però no ens atrevim a buscar un sistema similar al de la Organització Mundial de la Salut, per exemple, la OMS, en el qual els comitès d'experts són determinants de les decisions que s'adopten. No és els governs i les seves conveniències els que decideixen.
De fet, en aquesta cimera no hi han aparegut tampoc els caps d'estat, cosa que denota potser que li donen una mica menys de rellevància que no pas a la cimera sobre el canvi climàtic, que també hem vist que a nivell mediàtic no es tracta de la mateixa manera.
Clar, clar, tothom està pendent a veure de què farà l'altre i com quedarà ell a la foto, mentre que nosaltres el que ens interessa és la foto, no com quedarem nosaltres a la foto. L'altre que ens interessa és que els acords que s'adoptin en aquestes cimeres tinguin rellevància i tinguin correspondència amb el problema que s'ha detectat. Però, és clar, què ens va passar amb el tema de la biodiversitat? Que ens vam inventar que estaven davant d'una sisena gran extinció, que cada dia desapareixien entre animals i plantes de 50 a 200 espècies que no havien pogut ni tan sols descriure, perquè pensa que estem davant d'una immensitat d'uns 20 milions d'espècies per descobrir i 1,7 milions d'espècies descrites. Per tant, estem carregant-se el rebost del planeta sense saber quins d'aquests potets són medicaments que ens curaran les malalties del futur, per exemple, no? O del present. Perquè la informació està allà. Nosaltres el que estem carregant-se és aquest rebost, que és el nostre capital, o el gran capital que tenim, que és el medi, que és el que ens permet a nosaltres la vida. Nosaltres no tenim únicament problemes amb el medi, nosaltres tenim una col·laboració que fa possible la vida, no? Clar, aquestes maneres de reduir les coses en explicacions ens ha portat a parlar de l'emergència climàtica i de la sisena gran extinció. Però a l'hora de la veritat tothom continua ballant. No sé si m'explico. Tothom diu, oh, sí, sí, és un gran problema, però ningú actua en funció del que acaba de reconèixer que té davant.
Una idea interessant també, tot el de les espècies que s'extingeixen i que no coneixem. Clarament visible, per exemple, en el cas dels oceans, on s'estima que només coneixem un 5% de tot el que viu als nostres mars i oceans. Per tant, la situació és absolutament preocupant. I per acabar de fer una introducció, Jordi, perquè ho tinguin clar també a totes les persones que puguin escoltar-nos, totes les conclusions que es treuen en aquestes cimeres, tant la del canvi climàtic com aquesta en concret sobre biodiversitat, no són obligatòries.
Bé, sí, relativament sí. Per exemple, nosaltres, si no fos per les obligacions que ens imposa la Unió Europea, doncs ja imagina't com estaria el país de desastre, no?
Però es tracta d'un full de recomanacions, al final.
Sí, sí, són recomanacions, però que d'una manera o altra, si hi ha els organismes i la pressió cívica, es poden convertir en fets, en realitats, en polítiques concretes que garanteixin el compliment d'aquests acords voluntaris que s'adopten, no? Però, esclar, tornem al mateix. Mentre no hi hagi una Organització Mundial del Medi Ambient, com en el cas de l'OMS, que imposa unes normes i aquestes normes s'apliquen, i per això fa que l'OMS, que tan desprestigiada està per la pressió dels lobbies, però que en realitat és un recurs rellevant que tenim per poder resoldre els problemes globals, no? I aquestes cimeres ho eren el segle passat, l'any 90, quan es va fer la cimera de la Terra de Rio de Janeiro. Ho eren quan es van celebrar les d'habitatge, les de la dona, les de biodiversitat, perquè era, Nacions Unides era un organisme poderós, fort. Ara Nacions Unides no ho és. I els estats grans es permeten arribar a normatives al marge del sistema de les Nacions Unides, que és l'únic recurs que tenien els pobres per ser escoltats. Era l'únic recurs que teníem els ecologistes per adoptar polítiques. Tot això s'ha anat afeblint. Per sort, la Unió Europea encara té objectius ambientals rellevants en la reducció de les emissions, en la preservació de la flora i de la fauna, que permeten pensar que es podria evitar aquest col·lapse. Hi ha una anècdota que m'agradaria compartir amb els oients.
Sí, tant.
Que és que hi ha un llibre que es diu Un món sense nosaltres, que no està traduït al català, tot sigui de pas. Mm. En aquest llibre expliquen que la Terra ha desaparegut la humanitat i que 30 anys després arriben els marcianos, entren a la Terra, observen, veuen que hi ha restes del vestigi dels humans, de la civilització dels humans, i arriben a una conclusió molt senzilla, que és que la humanitat es va suïcidar, perquè la gran quantitat de tòxics que troben a tot arreu revela doncs, que no és que desapareguessin per altres motius, sinó simplement perquè ens vam suïcidar. No vam ser capaços d'adoptar les polítiques necessàries per evitar la degradació total del planeta.
Un títol que suposo que és en anglès, no? Dius que no està traduït, ho dic perquè és una referència interessant, també.
Sí, sí. També es va fer una edició en castellà, també, Un mundo sin nosotros, que partia de la idea de que, per un motiu desconegut, la humanitat desapareixia i què passava, entre altres coses, per exemple, a Barcelona, al cap de pocs dies, tots els túnels dels metros quedaven inundats perquè estem extraient contínuament aigua del subsol, perquè si no tot això es convertiria a Barcelona, desapareixeria en pocs dies, no? Mm. Clar, aquestes... també se'ns diu molt sovint, és que vostès sempre alarmen i la gent sempre veu que els ecologistes toquem la campana, no? Però, clar, què podem fer si observem el que passa en realitat? Si el coneixement científic ens diu que únicament el 17% del territori del planeta i les aigües estan totalment verges. Per això, quan ara s'ha adoptat a Montreal l'acord 30-30, que vol dir preservar el 30%, el 30% de l'any 2030, s'ha de tenir present que aquest 30% a preservar ja no és totalment verge, sinó que ja està tocat per l'activitat humana.
Entrem en aquesta matèria, perquè així definim almenys els quatre punts una mica més importants. Us recordo abans que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, i que parlem amb el Jordi Vigues, divulgador ambiental amb una llarga trajectòria també, i col·laborador del nostre programa. Parlem d'aquesta cimera de les parts sobre biodiversitat al Quebec, al Montreal. S'ha celebrat entre el 7 i el 19 de desembre. I s'ha arribat a un acord final. Es va arribar in extremis el darrer dia, amb quatre objectius i un total de 23 mesures sobre 2050 i sobre 2030, la majoria. Una d'elles és aquesta. Diu, protecció efectiva del 30% de mars de superfície terrestre i també dels llacs pel 2030. Superfície efectiva no defineix el concepte de protecció.
Clar, i clar, i cada un buscarà una... Això està pensat perquè cada un busqui una solució el més fàcil possible. Alguns països diran que aquest 30% són els seus boscos, podria ser el cas de Brasil, i altres diran que són les seves aigües continentals o les seves aigües marítimes. Per exemple, els que tinguin grans llacs, com Canadà, o els que tinguin litoral davant. Nosaltres protegim una sèrie d'àrees del Mediterrani, determinem quines són aquestes àrees i, per tant, a terra podem seguir construint adojo, fent carreteres, destruint tot el medi ambient, no? Per tant, aquest acord té una interpretació massa oberta. Aquesta és una mica la inquietud que existia. Per tant, quan els ecologistes van plantejar, per exemple, que els subsols marins no fossin explotats per mineria com a objectiu per evitar desgavells futurs i destruccions d'hàbitats que encara no han estat molt tocats per la humanitat, doncs això ha quedat a l'estacada. I s'han centrat en aquest concepte de protegir el 30%. Què vol dir el 30% de Catalunya? Què vol dir el 30% d'Espanya? Perquè aquí també ens trobarem que diran, no, això és un acord estatal i, per tant, aquest 30% no és el 30% de Catalunya, sinó és el 30% del territori estatal, per exemple. Però no el territori físic. El territori físic i les aigües que pertanyen o que estan escrites al territori de l'estat espanyol.
Que precisament, i perdona que et faci aquest incís, l'estat espanyol i molts altres estats estan ara reclamant gairebé doblar la seva superfície per expandir-se cap a aquestes aigües que encara, diguem-ne, no els pertanyen a nivell oficial.
Clar, aquest 30% el podíem marcar entorn a les Illes Canàries i d'aquesta manera doncs, complíem aquest compromís internacional.
Aquesta és la possible trampa. Parlant més concretament, a veure, per exemple, al Principat de Catalunya tenim aquestes zones d'especial conservació que van sorgir arran de la directiva Hàbitats de la Unió Europea, per tant, era una cosa obligada, en aquest cas, per Europa, i la majoria són zones on hi ha un llistat de recomanacions, però no hi ha cap obligació efectiva, no hi ha vigilància i no hi ha gairebé accions concretes per conservar efectivament aquestes zones. Clar, aquestes zones també es considerarien dintre d'aquest 30%.
Clar, i no sols es tracta de demarcar o de senyalitzar uns territoris, sinó saber quants euros estem disposats a invertir per hectàrea protegida, perquè això és el determinant. Tu pots protegir moltes espais naturals, declarar-los parcs naturals, però si després no tenen un pressupost relativament important, com per exemple ens passa a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte al Parc Natural de la Serra de Collserola, que el seu pressupost, com van constatar fa pocs dies a la reunió del Consell Consultiu, és ni el 0,1% del pressupost global de l'àrea metropolitana i, en canvi, representen el 10 o el 15% de la publicitat que l'àrea metropolitana fa respecte a les seves responsabilitats. No hi ha correspondència entre la protecció i la destinació de recursos monetaris pràctics a la seva vigilància, a la seva protecció, a la seva restauració, etc., que és el que determinaria en última instància la qualitat de la protecció, no? Dir que tenim moltes àrees protegides serveix de poc si no destinem recursos rellevants a la seva protecció.
Aquesta cimera, també, o dintre l'acord, hi ha un punt que diu que tots aquests punts, totes aquestes recomanacions o semi-obligacions, diguem-ho així, que surten d'aquest informe, s'han d'anar reportant. Almenys cada 5 anys els estats han de fer un informe dels impactes que han tingut les noves mesures que han adoptat sobre la biodiversitat per elaborar una mena d'informe al final del període, cap a l'any 2030, per veure si això s'ha complert o no. Però potser falten auditories i mesures més concretes de revisió, no?
I una instància independent que ho avaluï. En el cas de Catalunya hi ha un Consell de la Natura que podria garantir que aquest informe té fiabilitat. No hauria de ser un informe de la pròpia administració, sinó que hauria de ser d'organismes consultius o organismes independents que fessin aquestes auditories del grau de compliment de les normes. Aquest és un dels altres problemes que tenim en el nostre país, que és que encara no tenim organismes amb la suficient autoritat en el tema del canvi climàtic o la protecció de la natura, que ho són formalment, però que no tenen massa recursos per poder dur a terme el seu treball d'inspecció i coneixement in situ del que passa en realitat, no? Són mancances que tenim, algunes molt ben pensades. No creguis que són mancances per falta de recursos, sinó perquè hi ha lobbies de pressió que pretenen que aquestes auditories no es duguin a terme i, per tant, que tot es mogui d'una manera emboirada, a la qual es permeti parlar de què farem, i després desfem i desfem, no? I això és el que hem de fer més fort com a societat democràtica al respecte a nosaltres. Està en el nostre abast fer-ho. A vegades, quan es parla de poca qualitat democràtica, no s'entén que això inclou el grau de degradació del medi ambient que es pot dur a terme per la falta de vigilància de les administracions. I això ens ha donat han fet néixer conceptes com la custòdia del territori, que ens permet entendre que la preservació dels béns comuns és massa important per deixar-lo en mans de les administracions i que és necessari que la ciutadania s'organitzi i que la ciutadania respongui al compliment de les exigències internacionals com bastó de referència per poder resoldre molts problemes, no, que tenim.
Defineixo ràpid, perquè és més important aquestes reflexions que estàs fent tu, Jordi, per exemple, alguns altres dels punts que s'han acordat, que sense aquesta supervisió veurem com es poden aconseguir. Per exemple, restaurar 30% també d'àrees ja degradades, mesures urgents per aturar l'extinció d'espècies, minimitzar els impactes de les espècies invasores o, per exemple, punts que fan referència concreta i específica a interessos de la indústria, com, per exemple, frenar la pol·lució l'accés de nitrats i pesticides almenys a la meitat per l'any 2030, estem parlant d'aquí a 7 anys, eh? I que l'agricultura, l'aqüicultura, les pesqueries i tot el món també de la ramaderia esdevingui sostenible. Però clar, deixa'm aquesta paraula, i ambigua.
Sí, 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 mira, nosaltres hem de veure els bons exemples que hi ha a tot arreu com a referència del que nosaltres podríem fer i no fem. En aquest cas, l'ús de plaguicides, en el cas de Dinamarca, per exemple, es va determinar que el conjunt de l'agricultura tingués estàndards de qualitat ecològica. Això volia dir deixar d'utilitzar productes químics de síntesi que s'utilitzen arreu d'Europa d'una manera intensiva, a més dels nitrats i els altres fertilitzants que s'aboquen en les terres de conreu. Clar, això, aconseguir-ho, és una qüestió de normatives, no és una qüestió d'intencions de pagesos que fan agricultura ecològica o ramaderia ecològica, sinó que és una qüestió de l'exigència que apareguin unes normes. En el cas de Catalunya, per exemple, som una de les regions d'Europa que més biocides tirem al medi natural. I això, i en l'agricultura i en la ramaderia, i aquests intensius són realment tenen un impacte sobre la salut del medi i sobre la salut de les persones, naturalment, que és que la càrrega tòxica de cada català és superior al de la gent d'altres països, i aquesta càrrega tòxica és per la ingesta d'aliments que tenen residus de plaguicides. D'una manera decidida, en canvi, hi ha un lobby de pressió químic que intenta evitar que es prohibeixin determinats plaguicides que hi ha una constatació del seu dany ambiental que provoquen. Per exemple, ha passat amb aquests herbicides, no?, químics de la Bayer, i d'una manera o altra totes aquestes coses estan sent contínuament frenades quan el que demanda el mercat de l'agricultura catalana en l'exterior són productes de qualitat que tinguin estàndards ecològics. Nosaltres no ho fem i Marroc ens està sent molt més capdavanter que nosaltres al respecte en l'obtenció d'aliments de qualitat sense l'ús de plaguicides químics de síntesi, no? Mm. Tot això, aquestes recomanacions també tenen un fet que respalden el que estem dient des de fa molts anys, que és que els fets, encara que les normes no estiguin a l'alçada del que estàvem denunciant, sí que, en certa mesura, reconeixen que totes aquestes acusacions estaven fonamentades, i això té molta importància, no? Mm. Ahir recordàvem amb uns amics que la Raquel Carson, sí, va fer la primera silenciosa, alertant del...
Abans 62, diria.
Sí, sí, sí. Alertant del problema que hi hauria si desapareixin els ocells per la contaminació química dels sòls i de l'agricultura, no? Però en aquells moments el president Kennedy va nomenar una comissió independent que va respondre als dubtes que hi havia al respecte del que deia Raquel Carson era veritat o era una invenció. I aquest Consell Científic Independent va dir que tenia tota la raó i, per tant, va poder callar la Monsanto, que havia iniciat una campanya de desprestigi personal contra la Raquel Carson, dient que la primavera silenciosa eren mentides i exageracions, no? Mm. Totes aquestes coses vol dir que el pensament ecològic està sent respaldat d'una manera no suficient, però que reconeix que no són invencions, sinó que són coses molt ben fonamentades al que es demana al respecte, no?
I va bé que ens posis també en context, Jordi, una mica també sobre tot el que ha vingut abans i sobre aquestes grans cimeres que tenen aquest bombo, per dir-ho d'alguna manera, a nivell mediàtic o a nivell internacional, però que al final hem de tocar de peus a terra i també no només pensar en aquestes referències una mica ambigües a nivell internacional, sinó pensar en el que tenim al costat de casa i com nosaltres també podem protegir efectivament la biodiversitat, que de fet és un terme, una contracció dels animals i la fauna que tenim al nostre voltant i per tant també la protecció dels hàbitats. Jordi Vigues, de nou, gràcies per explicar-nos avui i conversem segur en breu en una altra ocasió per comentar qualsevol altre aspecte de l'actualitat ecològica, internacional o local, que tu en saps molt d'això.
gràcies a tots vosaltres i que acabem bé les festes. Això és el que desitgem tots, no? Que l'any que ve sigui un any ple de joia.
Doncs aquí també la nostra felicitació, novament, reiterem avui, i bon Nadal a tothom, evidentment. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Continuem amb aquest inspiradíssim oratori El Pessebre de Pau Casals. Escoltem ara el plor de l'infant Jesús. En Joan Alavedra expressà:
O plor que penetra el món, enmig del seu som pregon, el cor de cada home plora. Qui cau dels ulls adormits, lliscant pels rostres rendits? Quina tristesa els acora! També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha badat, ferint d'esclat la tenebra.
Escoltem ara els cors del Conservatori de Puerto Rico. I com a cloenda, un immens glòria a Déu. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Molt bones festes des d'aquí, la veu dels animals i la natura. I, com sempre, a Ràdio Estel.
parcs urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem d'un parc urbà que està a Tortosa, al Baix Ebre. Quin és aquest parc?
És el parc de Teodor González, que és un parc protegit i catalogat com a bé cultural d'interès local. És un espai de notables dimensions i no està delimitat per cap tanca, sinó que s'obre lliurement a la ciutat i al riu. Destaquen un parell d'estanys, una locomotora de vapor i l'antiga llotja medieval, traslladada pedra a pedra l'any 1933 des del seu emplaçament original.
I pel que fa a l'arbrat del parc, doncs trobem un passeig central de plàtans d'Índia centenaris i també pues, algunes palmeres, magnòlies, pins, entre altres espècies.
Trobareu més informació d'aquest parc al web de l'Ajuntament de Tortosa, www.tortosa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.